Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in a world, our very own, sharing a love that only few have ever known.
Hola, bon dia. Avui comencem amb una música, podríem dir, de pel·lícula de gàngsters. Ella perteneix, com tots es sabeu, tots escolteu, al Padrino. No és pas perquè de la persona que avui hem de parlar hagi fet el Padrino, però sí que era un personatge que, tant en televisió com en cinema, sempre feia el paper de gàngster, el paper de dolent. Es tracta de James Gandolfini, aquell actor que, pel públic en general, s'ha fet famós gràcies a la sèrie Los Serranos. Ell tenia el paper de Tony Serrano, aquell gàngster que, en certa manera, tenia una nostàlgia, tenia una forma diferent, potser, de pensar i també de viure. Ell, s'ha de dir, que la gran majoria de públic el coneix precisament per aquest paper de Los Serranos, que durant uns anys va estar present a la televisió, l'espanyola també, i que molts de nosaltres eren potser addictes a aquesta sèrie. Ahir llegíem la notícia de la seva mort. Tenia sols 51 anys. Però James Gandolfini no era pas sols un actor de televisió. També va ser un notable actor de cinema. Els que tingueu una miqueta de memòria, sempre en papers secundaris, però els que tingueu una petita memòria el recordareu com un dels oficials de Marea Roja, aquella pel·lícula amb Denzel Washington i Gene Hackman sobre un submarí atòmic. El dolent, el molt dolent de Velocitat Vertical, aquella història sobre gent que es tira en paracaigudes. També era el dolent d'Assassinato en 8 mil·límetres, en 8,5 mil·límetres. Aquella història que ens porta aquest cinema o aquestes sèries televisives que la gent compra a on els assassinats són reals i de què un policia busca precisament a un d'aquests assassins que ell forma part de la colla. També, ara últimament, amb La Noche Más Oscura, pel·lícula oscaritzada, que ha sigut presentada aquest any als Oscars i que ha tingut diverses nominacions i diversos premis. En fi, James Gandolfini va ser un actor d'aquells que no era pas guapo, que no era pas un personatge de primera línia, però sí que s'ha de dir que era un personatge que entrava dintre de tots nosaltres, perquè la seva forma de treballar, la seva forma real de fer aquells papers, com he dit, sempre secundaris, varen marcar la seva vida. James Gandolfini ens ha dit adeu. 51 anys són molt pocs per un actor i per qualsevol persona, però diuen que la vida és així. Un infart se l'ha emportat quan estava precisament de vacances a Itàlia, aquella Itàlia que en el fons ell també hi formava part, perquè les seves arrels també eren italianes. Des d'aquí, doncs, un adeu a aquest Tony Serrano, aquest James Gandolfini, que durant anys va ser promotor d'una sèrie famosa, però que també al llarg de molts anys ha sigut aquell gran actor secundari, sempre, com he dit, de dolent, de gàngster, d'home que vivia una vida diferent tal com ho feia per televisió. Des d'aquí, doncs, a James Gandolfini, un fort adeu.
As a roaring tide, so there's no need.
passem ja a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana d'estreno a la ciutat de Barcelona. S'estrena l'última versió de L'Hombre de Acero. Torna, doncs, Superman en una pel·lícula que, solament per al repartiment, ja val la pena veure. L'Hombre de Acero és, sens dubte, un dels millors films que sobre aquest personatge s'ha fet dins la història del cinema. També s'estrena Monster University. Monster University de la Disney Pictures és, podríem dir-ne, una continuació d'aquell Monster, Societat Monstro, Societat Anònima, però s'ha de dir també que sense la picardia que tenia aquella esplèndida Monster, Societat Anònima. Després de Mayo, una comèdia francesa que ens porta una història d'amor, com també és francesa Mi Encuentro con Marilú, una pel·lícula que ens parla de sobre un pintor que, amb una forta pressió, decideix viatjar i en ella coneix aquesta Marilú, que viu una apassionada història d'amor. El Hombre de Acero, Monster University, Después de Mayo i Mi Encuentro con Marilú són quatre pel·lícules que podreu trobar a partir d'avui mateix a les cartelleres barcelonines. Passem ja a les pel·lícules que més recaudació de taquilla varen fer el cap de setmana passat. Poc, molt poc, es va bellugar la llista de com estava, per dir que solament una pel·lícula ha entrat dintre d'elles. De número 1, continua, Resacón 3, aquesta història que ens porta a una despedida de solters que ja va començar fa uns anys i que aquesta sembla ser que és el final de la història. De número 2 continua aquesta història de cotxes, Furs amb Farindurs 6, aquesta història que ens porta cotxes a tot gas. De número 3, aquí és on hi ha hagut el canvi, s'hi ha introduït Trance, aquesta història que ens porta també formes de pensar, formes d'estar dintre d'altres mons amb el pensament o amb les formes de pensar. De número 4, El Mensajero, una pel·lícula que va ser triomfadora al Festival de Sitges, una pel·lícula anglesa que, d'una forma molt peculiar, ens porta un terror realment amagat. I de número 5, continua dintre d'aquesta llista, El Gran Gatsby. Leonardo DiCaprio, esplèndid, ens porta una història sobre un personatge que va crear Scott Fitzgerald l'any 20 i que és una dura crítica, encara que portada d'una forma visual esplèndida, sobre l'Amèrica d'aquells anys. Resacón 3, Furs amb Farindurs 6, Trance, El Mensajero i El Gran Gatsby són les pel·lícules que estan dintre aquestes 5 primeres amb recaudació. Hem d'esperar que la propera setmana tant El Hombre de Acero com Monster University, que va dirigida de cara als petits, es col·loquin dintre d'aquestes 5 pel·lícules amb més recaudació. Passem a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana a la nostra vila. El Cinema Retiro estrena, conjuntament amb tots els principals cinemes d'Espanya, El Hombre de Acero. Russell Crowe, Kevin Costner, Diana Lane, el concebut Superman, tots ells formen part d'aquest repartiment d'una pel·lícula que és, podríem dir, potser el millor que s'ha fet sobre aquest personatge. El Hombre de Acero, doncs, ha estat recomanada per tothom perquè és una pel·lícula que no solament va dirigida als més petits o als petits, sinó que també va dirigida als grans, que, recordant de que aquest personatge, precisament aquest any, fa 75 anys de la seva creació, Recordem que va ser un personatge creat de cara a la guerra europea perquè les forces nord-americanes el poguessin gaudir d'ell amb TVOs, això sí, amb còmics, i agafessin ànims per lluitar. Ell continua viu i s'ha de dir, doncs, que aquest Hombre de Acero és, sens dubte, potser la més esplèndida pel·lícula que sobre el personatge s'ha portat al cinema. També, en quant al cinema Prado, hi trobarem Masters University, també estreno conjuntament amb els principals cinemes d'Espanya, pel·lícula que no és res més que una nova versió de Monstruos S.A., potser sense la gràcia que tenia aquella, potser sense l'encant que va tenir Monstruos S.A., però no deixa de ser una pel·lícula de la Disney Pictures i que, de ben segur, tots els nens petits ho voldran passar-s'ho pipa amb ella. El Hombre de Acero, al cinema Retino, Monsters University, al cinema Prado. Consulteu els horaris a cartelleres. Yes, they carried me to the hanging tree. To really live, you must almost die. And it happened just that way with me. They took the gold and set me free. And I walked away from the hanging tree. I walked away from the hanging tree. And my own true love, she walked with me. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar al llarg de la setmana i començant per avui mateix a les diferents televisions, les que tenen a bé informar-nos sobre quines pel·lícules projecten. Avui, seguint aquesta moda que s'ha posat a la televisió, apareixen ja els Supermans per televisió. La primera en presentar-la és TV3. Per aquesta nit, Superman Retorno, el retorno de Superman, on te trobarem Kevin Spacey fent el paper, en aquest cas, de dolent, i el paper de Superman el farà Brandon Routh, un actor que no el vam veure en aquesta pel·lícula i ja no el vam veure més. TV3 ens l'oferirà, doncs, aquesta nit a partir de les 21:50. Colors de Guerra, una pel·lícula que està interpretada per Sam Pin i Robert Duvall. Colors, o Colores de Guerra, tracta sols i simplement de les, podríem dir, deficiències, de les maldats, de les històries, en certa manera, no gaire clares que viuen les policies, sobretot de ciutats com Nova York. Colors o Colores de Guerra, doncs, és una pel·lícula realment esplèndida que la podreu trobar avui per la Sexta 3 a partir de les 10 de la nit. El Sexto Dia. Arnold Schwarzenegger en una de les seves últimes pel·lícules abans d'entrar-se o de ficar-se a la política. El Sexto Dia toca un tema on el dimoni és el personatge central. La pel·lícula, doncs, està basada sobre el que podríem dir la profecia del 666 i ens porta com el món pot ser víctima del dimoni. La U ens l'oferirà aquesta nit sense interrupcions a partir de les 22:30. Caprichos del destino. Harrison Ford i Christian Scott Thomas viuen una història d'amor quan en realitat són una parella que perden, ell la dona, ella el marit, i que coincidint o coincideixen sense que cap dels dos ho sapigués en el mateix avió. Aquí comença una història que a poc es va convertint en una història d'amor, potser per allò de que els seus cònyuges ja els havien fet la traïció amb ells. Caprichos del destino la trobarem per TV3 demà dissabte a partir de les 15:40 de la tarda. Una deliciosa comèdia, Entre pillos anda el juego. John Landis va dirigir una història que fa molts anys Gregory Peck interpretava amb un títol que es deia El multimillonario. Entre pillos anda el juego, doncs, és la història d'un personatge que té per viure un xec per un valor d'una colla de milions d'euros i que no hi ha ningú que li vulgui canviar, però tot i així ell va aconseguint el que va demanant amb aquell xec a la mà. Una divertida, divertidíssima comèdia que, sens dubte, farà les delícies de tots els que els agradi les comèdies americanes amb el millor estil. La Sexta 3 ens l'oferirà demà dissabte a partir de les 19:40 de la tarda. Una altra esplèndida pel·lícula, Thelma i Lewis. Elles són Susan Sarandon i Glenn Davis. Ridley Scott va dirigir aquestes dues dones que volen fugir de la seva monotonia, de la seva història d'uns homes que les tracten malament i que en realitat busquen el que a casa seva no poden trobar. Thelma i Lewis, doncs, és una road movie, o sigui, un viatge en cotxe que ens portarà per gran part dels Estats Units i que ens farà o ens donarà un final realment trist i extremador. Thelma i Lewis la trobarem per la Sexta 3 el diumenge a partir de les 19:00 de la tarda. Sens dubte, una de les millors pel·lícules de Lewis de Funès. Qui no recorda Lewis de Funès? Va ser un d'aquells actors que en pel·lícules sèries com El gendarme de Saint-Tropez o Fantomes es va fer realment popular arreu del món. Ell va continuar interpretant comèdies franceses. En realitat, ell era de descendència espanyola, o sigui, els seus pares eren espanyols, però va triomfar de plenament per les seves cares, per les seves formes d'actuar a França. La pel·lícula que ara podrem trobar d'ell és, per mi, una de les seves millors interpretacions i una de les seves millors pel·lícules. Es tracta d'Oscar, una maleta, dos maletes, tres maletes. Un recorregut de tres maletes, unes d'elles amb diner, altres sols i simplement amb mitjons, que corren, pugen, baixen i fan les delícies de l'espectador. Oscar, una maleta, dos maletes, tres maletes, la trobarem per TV3 el diumenge a partir de les 18:30 de la tarda. Una altra pel·lícula francesa, que aquesta ja més moderna, que va fer les delícies de tots els espectadors. Es tracta del Juego de los Idiotas, l'història d'uns personatges que busquen un idiota per passar-s'ho bé amb ells, quan en realitat reben un xasco realment gran. El Juego de los Idiotas la trobarem per la 2, el dilluns, a partir de les 10 de la nit. I a continuació d'aquest mateix dilluns, una altra pel·lícula realment esplèndida, una joia del cinema asiàtic. Es tracta de Sorge Rojo, una pel·lícula que va triomfar plenament quan es va estrenar i que continua fent les delícies dels més cinèfils. La 2, doncs, ens l'oferirà el dilluns a partir de les 12 de la nit, a continuació d'aquest Juego de los Idiotas. Un mundo perfecto, un repartiment de dos actors de primera línia, Clint Eastwood, el paper de policia, Kevin Costner, en el paper del dolent que intenta fugir d'aquest policia, entre els dos, un nen que s'ajunta amb el Kevin Costner i fa de que en realitat ell no sigui tan dolent com aparenta, però sí que té un policia que li va totalment a la caça. Un mundo perfecto lo trobarem per TV3 el dilluns a la tarda, recordem que dilluns és festa, a partir de les 15:40. Una de les pel·lícules espanyoles més esplèndides que s'han fet, Remando al viento. La història ens porta la vida de Mary Shelley, l'autora de pel·lícules o de novel·les, més ben dit, de novel·les com Frankenstein. Mary Shelley comenta en aquesta pel·lícula la història del seu marit i de Lord Byron d'una forma realment esplèndida, una d'aquelles pel·lícules espanyoles que són, que en podríem dir, per emmarcar. La 2 ens l'oferirà el dimarts, també a partir de les 10 de la nit. Bajo el sol. Bajo el sol és sols i simplement la història d'un anunci que ha posat en un diari d'un personatge que busca una dona fa de que la cosa es compliqui. La 2 ens l'oferirà el dimecres a partir de les 10 de la nit. I per últim, una pel·lícula ja quasi bé clàssica dins la filmografia de Clint Eastwood, una de les seves primeres després de tornar d'Espanya. Es tracta de Licencia para matar. Clint Eastwood i George Kennedy són els protagonistes. La història passa a les muntanyes de Suïssa en una escalada realment perillosa i que a més conté una història d'espionatge. Licència per a matar, doncs, és una esplèndida pel·lícula d'en Clint Eastwood que, dirigida per ell mateix, la trobarem el dijous per la Sexta 3 a partir de les 15:30 de la tarda. Superman Return, Colors o Colores de Guerra, el sexto dia per avui aquesta nit, a partir de demà dissabte, Caprichos del Destino, Entre Pillos, Anda el Juego, Telma i Luis, Oscar, Una Maleta, Dos Maletas, Tres Maletas, El Juego de los Idiotas, Sergio Rojo, Un Mundo Perfecto, Remando el Viento y Bajo el Sol y Licencia para Matar. En realitat, una bona cartellera cinematogràfica per aquesta setmana. I passem ja a la pel·lícula que, per mi, és la més recomanable per de cares a tot el públic. Sens dubte, hi haurien dos títols aquí a recomanar. La una és Sergio Rojo, l'altra és Telma i Luis. Jo, dedicant-me ja més al públic, més de cara a veure tot tipus de cinema, els recomanaria Telma i Luis. Telma i Luis és una pel·lícula de Ridley Scott, aquest director que ens va portar films com Alien o Gladiator. Interpreten Susan Sarandon i Graham Davis, dues dones realment esplèndides, i que és la primera pel·lícula en què podrem trobar a Brad Pitt en un petit paper. Telma i Luis és la fugida de dues dones que viuen amenaçades, que viuen víctimes dels seus marits i de les monotonies que ells els fan viure. Elles busquen la llibertat, s'ha de dir, amb un final autènticament dramàtic que elles la troben. Telma i Luis, doncs, és la pel·lícula més recomanable per aquesta setmana, que us l'oferirà a la Sexta 3 el diumenge a partir de les 19 hores. Quick, send in the clowns. Don't bother, they're here. Desiree, I'm sorry. I should never have come. To flirt with rescue when one has no intention of being saved. Do try to forgive me. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my timing this late in my career. I passem ja a les pel·lícules que podreu trobar en qualsevol videoclub. Els que els agradi el cinema d'acció el trobaran de ple amb La Jungla, Un Buen Día para Morir. Bruce Willis continua amb aquesta quintena part d'aquesta Jungla de Cristal que va començar fa uns anys i que va ser un autèntic èxit i espectacular. També podreu trobar El Lado Bueno de las Cosas. El Lado Bueno de las Cosas és una comèdia. Una comèdia amb un tema molt dramàtic. En realitat és, doncs, això, una comèdia dramàtica que va ser nominada a Òscar a la millor pel·lícula. A part d'altres nominacions, solament en va guanyar un, la de la millor actriu, però s'ha de dir que El Lado Bueno de las Cosas és una pel·lícula, una comèdia realment esplèndida. I per últim, recomanar-vos La Vida de Pi. La Vida de Pi és la història d'un noi que un dia, transportant un so que té muntat al seu país, el vol portar als Estats Units. Una tormenta fa que el vaixell s'enfonsi. Solament queda viu ell, una barca, dalt de la barca, amb tres o quatre personatges, tots ells animals. El més perillós és un tigre. Aquí comença una de les pel·lícules més belles que s'han fet de molts anys cap aquí. La Vida de Pi va ser guanyadora d'Òscar a la millor pel·lícula, més ben dit, perdó, al millor director, per la bellesa que va saber influir a la pel·lícula. La Jungla, Un Buen Día para Morir, El Lado Bueno de las Cosas i La Vida de Pi són tres pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol vídeo. I amb aquest Zaratustra de la pel·lícula 2001, Una odissea de l'espacio, us dic adeu i fins la propera setmana. Gonna get married, going to the chapel, and we're gonna get married. We are really love you, and we're gonna get married, going to the chapel of love. Spring is here, the sky is blue. Música de cinema i, en definitiva, en l'agenda cinematogràfica que ens ha apropat una setmana més en Cisco Borderia, posem punt i final. Tanquem ja amb el que ha estat aquesta primera setmana de la Cel Obert de la temporada estiuenca a la sintonia de Ràdio Maricel. Tornem dimarts, dimarts, dia 25, l'endemà de Sant Joan. Per tant, per endavant, doncs, que gaudeixin d'aquests dies festius de les revetlles de Sant Joan, això sí, amb precaució, I tornem dimarts, dimarts que hi haurà ple municipal, en parlarem evidentment dimecres, l'endemà, i això, que passin una bona revetlla i un bon cap de setmana llarg. Adeu-siau.